Notícies Migdia, amb Pere Gallifa.
Aquest 2021 ha arrencat amb l'entrada en vigor de la nova normativa que regula la circulació dels patinets elèctrics a la via pública. Des d'ahir fins al 13 de gener, l'Ajuntament durà a terme una campanya informativa per explicar als usuaris dels patinets aquesta nova regulació. En canvi, a partir de dimecres vinent, la policia municipal té l'ordre de començar a sancionar els usuaris que no respectin les noves normes, com ara circular per les voreres a més de 25 km per hora o portant auriculars o usant el mòbil. El tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, ha celebrat la nova reglamentació, però assegura que ja se sancionava els conductors que tenien comportaments incívics.
Titulars.
Sempre s'ha multat aquestes conductes negligents i temeràries en patinet. Una conducta negligent tranquil·lament és que tu vagis en un patinet a una zona peatonal i vagis a 25 per hora. Això és una conducta negligent.
En declaracions al Cafè de la Ràdio també ha explicat que s'està redactant una ordenança municipal que reguli si cal portar casc i quina és l'edat mínima per utilitzar aquests vehicles de mobilitat personal. Aquesta és una de les notícies del dia, però n'hi ha més. Ara sí, titulars.
Titulars.
I aquest cap de setmana podria nevar a Sabadell. Pau Duran, bon dia.
Bon dia, Pere. Ahir algunes poblacions vallesanes ja es van llevar emblanquinades i aquest matí ho ha fet el cim de la Mola. Sembla que les previsions indiquen que Sabadell podria veure neu dissabte. Per això diversos equipaments municipals ja estan carregats amb sal i l'empresa de la neteja viària té preparat un vehicle llevaneu per si calgués facilitar la circulació dels autobusos urbans.
I no deixem de mirar el cel perquè avui repassarem els principals fenòmens astronòmics que ens esperen aquest 2021.
Hi haurà un eclipsi de lluna i un de sol, tres pluges d'estels o un esdeveniment rellevant. L'arribada de la sonda Perseverance a Mart. Per saber la data de tots aquests moments, us haureu d'esperar fins al final d'aquest informatiu.
I el Sabadell en esports ha quedat eliminat a la segona ronda de la Copa del Rei.
L'equip d'Antonio Hidalgo va fallar els quatre penals de la tanda al camp de la Penya Deportiva i se li escapa així l'oportunitat de jugar contra un equip de primera divisió a la Nova Creu Alta als setzens de final.
Repassem aquestes i altres notícies en la pròxima mitja hora amb Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans, cop d'ull als serveis. Dia molt fred avui a la ciutat, a quarts de dues de la tarda, 5 graus de temperatura ara mateix, amb el cel una mica ennuvolat. La Dolors Ballart ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, molt bona tarda. Aquest divendres mantindrem l'ambient fred arreu del territori. Temperatures màximes inferiors als 5 graus a les comarques de l'interior i també inferiors als 10 graus a la zona del litoral. Un divendres amb més assolellat al nord, tot i la presència d'alguns núvols alts i mitjans, i en canvi amb núvols més compactes al sud del territori. De cara a la tarda, la nuvolositat augmentarà de sud a nord, es farà més abundant i compacte en conjunt, i fins i tot doncs, hi podria haver alguna precipitació a les comarques de l'extrem sud del territori, precipitacions que seran més probables de cara al final del dia quan també es podrien estendre en d'altres sectors del Ter Sud. La cota de neu estarà situada al voltant dels 200 metres, tot i que localment aquesta cota podrà ser una mica més baixa. Demà dissabte, dia amb núvols abundants en general i també amb precipitacions nevades que podran arribar a qualsevol punt del territori, sobretot les més importants a la meitat sud del prelitoral, també a l'interior del quadrant nord-est, precipitarà en forma de neu a qualsevol cota a les comarques de l'interior, tot i que la cota de neu pujarà una mica de cara a la tarda, i al litoral la cota de neu se situarà al voltant dels 200 metres, puntualment una mica més baixa durant la matinada. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens ho explica en Javi Torres des del Transmet. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen alteracions significatives segons els operadors de transport. Recordem que Rodalies de Catalunya readapta aquests dies de Nadal fins al proper dilluns el seu servei i no circula la línia R7, mentre que la R8 circula al 50%. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Bon dia, Javi. Pel que fa a l'estat del trànsit, no hi ha cap incidència destacada a les carreteres que ens envolten. Passen 5 minuts de dos quarts de dues, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Ajuntament sancionarà els patinets elèctrics que circulin per la vorera o en zones de vianants a partir del 13 de gener. El dia 2 va entrar en vigor el nou reial decret que regula l'ús del patinet elèctric a la via pública. Des d'ahir, l'Ajuntament està informant els usuaris d'aquests vehicles de mobilitat personal de la nova regulació i reserva les sancions a partir de dimecres vinent. Des de l'Ajuntament celebren que s'hagi aprovat aquest reglament pels patinets elèctrics, mentre de forma paral·lela està elaborant una ordenança municipal que l'adapti millor a la nostra ciutat. Aquest matí el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, n'ha parlat en una entrevista al programa El Cafè.
On ha detallat algun dels principals punts de la nova regulació. A part de prohibir la circulació dels patinets per voreres i zones de vianants, també es limita la velocitat als 25 km per hora. Només el pot utilitzar una persona i es prohibeix l'ús d'auriculars o mòbils mentre es condueix. De nit s'obliga a utilitzar llums o elements reflectants i els conductors s'han de sotmetre a les proves d'alcoholèmia o drogues. Rodríguez assegura que ara s'informarà als usuaris, però que a partir del dia 13 començarà seran les sancions.
Que a partir del 13 de gener, si es visualitzen patinets per sobre de la vorera, pues, serà pues, automàticament és sancionable. I si un policia es topa a un patinet elèctric a sobre de vorera, pues, se sancionarà, lògicament. Ara estem en el tema d'informació, com deia abans, i la informació significa que si es veuen segons quines conductes, pues, llavors se l'informa de que ha canviat la normativa i com ha canviat la normativa, pues, per exemple, les zones peatonals han d'adaptar-se a una plataforma única, pues, han d'anar com màxim pues, a 20 per hora.
De totes maneres, el tinent d'alcaldessa també ha explicat que actualment ja sancionava els conductors que tenien conductes negligents o temeràries, però ara estan avedats per la nova normativa, que és més específica. A més, els serveis tècnics municipals estan preparant una ordenança per acabar de perfilar alguns serrells.
O sigui, estem parlant de que hem de regularitzar aquests dos temes, com mínim, el tema de l'utilització del cas i l'utilització dels anys que has de portar, i jo crec que imperaria pues, el sentit comú també. Sempre recomanem l'utilització del cas com mínim, pues, com marca la normativa de les bicicletes, fins als 16 anys dintre del cas urbà, i també pues, el tema de l'utilització d'un patinet elèctric, pues, jo recomanaria als pares que menys de 14 anys pues, que no es compressin.
I és que, segons el tinent d'alcaldessa, cada setmana hi ha un o dos accidents relacionats amb un patinet elèctric. Per aquest motiu ha recordat que no són joguines per a, sinó vehicles de mobilitat personal.
Hem aprofitat aquest matí per parlar amb alguns dels usuaris del patinet elèctric a la nostra ciutat. Coneixen la normativa? La respecten? Això és el que ens han explicat.
Por un lado la veo bien. Lo que pasa que es, el problema es que con el patín, cuando vas por donde van los coches, lo encuentro un poco peligroso. Porque tienes los coches detrás y te van... Por la acera también es peligroso por los peatones, pero si vas despacito por la acera vas controlando, pero cuando tú te metes ya en una calle y tienes los coches detrás, a veces mosquea un poco, ¿sabes? Porque tienes que ir uy.
Pienso que deberían de adaptar una carretera para los que circulan con patinete. Cuando vas por la carretera tienes coches al lado que van más, con más velocidad y pues al igual es un poco más incómodo, por el cual tienes miedo de que te den o que te choques contra ellos o algo.
Por el asfalto, pues digamos, como si fuese un... No lo veo muy seguro. Pues quizás vayan a haber ahora más accidentes por patinetes con coches que patinetes con peatones.
Aquestes mesures són preses des del punt de vista per protegir el vianant i crec que això de no poder anar per la vorera doncs em sembla una mica, entre cometes, ridícul, perquè al final jo veig molta gent en patinet i no he vist mai cap accident.
L'últim accident que s'ha informat amb un patinet elèctric és del 24 de desembre, quan una dona de 62 anys va ser atropellada al centre de Sabadell. Encara en matèria de mobilitat, el 2020 s'han deixat de vendre un de cada tres cotxes a la ciutat respecte a les xifres del 2019. Els 2.227 turismes que es van vendre l'any passat a Sabadell queden lluny de les xifres de l'any anterior, 3.642 al 2019. Les xifres coincideixen amb la tònica general a Catalunya, on la baixada ha estat del 28,82%. Pel que fa als tot terreny, els sabadellencs n'han comprat 1.169 i també 735 motocicletes.
Tot i la remuntada de desembre davant la pujada d'impostos i el final dels incentius Moves i Renove, els concessionaris han passat un any difícil, ja que la caiguda s'ha semblat a la del 2014. Santi Gutiérrez, director financer del grup Mas i membre de la Junta Directiva del Gremi de Tallers de Reparació i Venda d'Automòbils i Recanvis de Sabadell i Província de Barcelona, diu que la pandèmia condiciona tres variables.
una incògnita a parlar de tendències perquè no sabem com evolucionarà la pandèmia a tots els nivells, a nivell sanitari, a nivell social i també econòmic. Tampoc sabem com es recuperarà l'economia i tampoc sabem com es recuperarà la confiança del consumidor. Aquestes són les tres variables que pensem que s'ha de veure com s'acaben situant, no?
Gutiérrez creu que el 2021 tindrà un primer semestre semblant al 2020 i un segon ja de recuperació. El preu dels vehicles patirà un increment del 5%, que ronda els 1.500 euros per cotxe, a causa del nou barem en l'impost de matriculació. Entén que això vol incentivar la compra de vehicles de zero emissions.
Nosaltres estem ara mateix venent el 50% dels vehicles que s'estan matriculant. Hem de pensar que són benzina encara, i un 20% són dièsel. Tot i dit això, sí que podem dir que hi ha un creixement, hi ha una irrupció de les motoritzacions elèctriques i híbrides que estan creixent a poc a poc, encara és un mercat petit, però que estan creixent i no d'una manera continuada, sostinguda. Pensem que això sí, arribarem a aquests nivells. Però encara ens queda molt per recórrer.
Si al motor de benzina hi sumem les motoritzacions dièsel, les vendes anuals de cotxes a la ciutat tenen un percentatge que s'eleva fins al 60%. S'han comprat 119 elèctrics, cosa que no suposa ni el 3% de les vendes sabadellenques. Per pujar aquests índexs a nivells similars a Noruega, on més de la meitat dels cotxes venuts ja són elèctrics, cal augmentar la infraestructura de càrrega elèctrica de vehicles i donar ajudes i bonificacions per la compra d'uns cotxes que, en temps de pandèmia, el gremi assegura que hi ha una part dels ciutadans que se senten molt més segurs en els seus vehicles individuals quan s'han de moure.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Davant de les temperatures gèlides que anuncien les previsions meteorològiques, l'Ajuntament de Sabadell està en fase de prealerta per possibles nevades a la ciutat. El temporal de pluges podria portar alguns flocs de neu a cotes baixes, com per exemple 200 metres, durant la nit d'avui. Això podria provocar que caigués neu a la ciutat.
El consistori ha preparat un dispositiu per fer front als possibles problemes en la via pública i la circulació. Jesús Rodríguez, tinent d'alcaldessa i responsable de l'àmbit de cohesió territorial, desenvolupament urbà, seguretat i civisme, ha explicat al programa El Cafè de la Ràdio que s'ha fet una reserva i emmagatzematge de sal a punt per donar servei. Els palets s'han distribuït per CAPs, centres cívics i equipaments esportius. I de cara a dilluns que ve, dia 11, es reforçarà el subministrament als centres educatius. Rodríguez ha detallat que també es compta amb maquinària.
Tenim una màquina, sí, l'empresa que fa el dispositiu de residus té una maquinària que modifica per poder fer front a aquestes situacions.
A més, també hi ha preparat un pla per assegurar la circulació dels autobusos públics a través de les principals vies de la ciutat.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
2:45, obrim crònica política. El retorn a les aules després de les vacances de Nadal no s'ha d'ajornar més. Així ho considera el sabadellenc Joan Mena, diputat i portaveu d'Unides Podem a la Comissió d'Educació del Congrés dels Diputats. Per Mena ha quedat més que demostrat durant el primer trimestre del curs que les aules són segures i insisteix que ho seguiran sent. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Tot i que moltes vegades les administracions públiques no han estat a l'alçada i no han pogut mantenir aquests elements que són obligatoris avui per començar aquestes classes, estic convençut que en aquesta segona onada els centres educatius també seran espais segurs pels nostres nens i les nostres nenes, que és la principal preocupació.
Mena, però, ha lamentat que no s'hagi pogut avançar en la implantació d'un permís per als pares que s'han de quedar amb un fill aïllat per un positiu de coronavirus a la seva classe.
El diputat sabadellenc destaca que l'equilibri de forces del govern espanyol ha impedit prosperar en aquest permís, així com en la regulació del teletreball, també molt necessària en el moment actual. En tot cas, sí que aplaudeix l'aprovació de la nova llei d'educació, coneguda com llei CELA, ja que permet fer marxa enrere en la norma del Partit Popular.
Tornar a l'escenari previ a la LOMCE, que és el que ens havíem compromès les forces que des d'un començament vam dir que la nostra prioritat era derogar la LOMCE. No? La LOMCE va situar la inseguretat jurídica en el sistema educatiu català amb l'únic objectiu per part del ministre Wert de desestabilitzar el sistema educatiu a Catalunya. És cert que no han aconseguit carregar-se el model d'immersió lingüística perquè és pràcticament impossible, no? Perquè a Catalunya tenim un consens pedagògic, tenim un consens polític i, el més important, tenim també un consens social.
Un altre punt fort de la normativa, segons Mena, és l'aposta per l'escola pública, amb la previsió d'implantar més places. Ara mateix es troben al 60%, mentre que la mitjana europea és del 80%.
Junts per Sabadell reclama a l'Ajuntament que posi facilitats per a la creació de comunitats energètiques entre els veïns de la ciutat. El partit liderat per Lourdes Ciuró proposa que l'administració local cedeixi les teulades dels edificis municipals a la instal·lació de plaques fotovoltaiques que gestionarien les comunitats energètiques. D'aquesta manera es vol aconseguir que l'energia sostenible arribi al conjunt de la ciutadania.
El primer pas del consistori hauria de ser l'elaboració d'un cens de les teulades disponibles i a partir d'aquí posar-les a disposició de les cooperatives de veïns que neixin a partir d'ara. Ciuró considera que és anar un pas més enllà de les polítiques energètiques actuals.
Volem que els equipaments municipals siguin eficients energèticament, però volem que els equipaments municipals serveixin perquè la ciutadania pugui tenir energia neta i que, a més, doncs, puguem democratitzar l'accés a l'energia fugint d'aquests monopolis de l'energia que avui en dia, per exemple, s'estan collant amb un increment substancial de l'import de la factura com a conseqüència del fred i que directament a qui més perjudica és a qui més necessita, a qui està en situació de més vulnerabilitat.
Des de Junts calculen que el projecte podria estar implantat a la ciutat abans d'acabar el mandat i si hi ha voluntat política de tirar-lo endavant i promocionar-lo entre la ciutadania. La proposta es debatrà en forma de moció al ple municipal del mes de gener, que tindrà lloc el pròxim dimarts a la tarda.
Antonio Ontiveros és el nou portaveu de Podemos. La formació morada Sabadell ha escollit aquesta nova figura del representant dels cercles locals després del procés iniciat entre la militància durant el mes de desembre. Aquest matí s'ha presentat davant de la premsa. Aleix Graell en té tots els detalls. Bon dia.
Bon dia, Pere.
Comencem per qui és Antonio Ontiveros.
Ontiveros s'ha introduït com un treballador i delegat sindical que des de la seva arribada a la ciutat el 2003 s'ha implicat amb el moviment veïnal. Primer amb la seva assemblea de barri, la de l'Eixample, i després formant part de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, la FAP, molt implicat en temes referents a la sanitat. Des de fa 4 anys està integrat als cicles de Podemos i ha arribat a ser el número 3 de la formació a les eleccions municipals de 2019. L'octubre passat va presentar candidatura per ser portaveu de la formació justament després de la reforma de els estatuts de Vista Alegre 3. Per Ontiveros, la primera tasca és el 14 de febrer, però a nivell local...
El partido debe dedicarse a fortalecerse y crecer, empezando por los barrios, puesto que somos Sabadell, una ciudad de barrios, y la gente está en los barrios, y las necesidades están en los barrios, y la lucha está en los barrios. Entonces, nuestro propósito, precisamente, está en hacer crecer el partido en esos barrios, en comunicación directa con los vecinos.
El nou portaveu agafa el relleu a la secretària general fins ara, Marta Morell, actual tinenta d'alcaldessa de la ciutat, i va guanyar el lloc de portaveu a la candidatura de Maria Antònia Pérez. Amb aquest nomenament es podria tancar un episodi de lluites internes entre el Cercle de Concòrdia, liderat per Morell, i el Cercle Decano, que liderava l'exregidor de Salut, Ramon Vidal.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
I atenció, perquè al bosc de Can Deu hi ha algú que està alimentant els animals salvatges, un fet que no contribueix a solucionar el problema de sobrepoblació de porcs senglars a la zona, que està fent que diversos exemplars es passegin de manera recurrent per la trama urbana de la ciutat. El gestor de l'Espai Natura, Hilari Teixidor, diu al programa El Cafè que han detectat indrets on es deixa menjar pels animals.
No hem vist a gent donant-los, però sí que han detectat indrets, per exemple, doncs, a prop dels... de l'aparcament de la carretera Mata de Pera, on hi ha els... allà hem vist restes de pa que algú ha deixat allà per als animals del bosc. O sigui, no directament gent donant de menjar, però sí menjar abandonat amb la intenció, evidentment, de que s'ho mengin els animals.
L'Espai Natura de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, ubicat a la Masia de Can Deu, havia demanat que es fessin batudes a la zona.
Teixidor considera que en l'actual situació de sobrepoblació generalitzada a Catalunya no serveixen les tècniques de control d'esterilització ni de captura i alliberament. La primera és útil quan encara no hi ha plaga. La segona requereix de zones poc poblades, ara mateix inexistents. Entre els dies 21 i 31 de desembre es van fer dues jornades de cacera excepcional a la zona dels Horts de Can Deu i de l'aparcament de la carretera de Mata de Pere, en què es van abatre 5 animals. El gestor considera que caldrà seguir fent batudes, però els permisos ho compliquen.
Les autoritzacions, aquestes excepcionals de cacera per s'otorguen a qui sol·licita, però per sobre hi ha una autorització municipal que l'Ajuntament ha de demanar perquè es puguin realitzar dintre del terme municipal, i aquesta caducava, bueno, l'anterior s'acabava el 31 de desembre, i ara doncs, fins que no hi hagi una nova autorització a nivell gran o municipal, els particulars no poden demanar-ho.
Teixidor recorda que els senglars són animals salvatges i que, tot i semblar habituats a la presència humana, poden fer molt de mal. Per això recomana no acostar-s'hi i, sobretot, no donar-los menjar. La Generalitat calcula que a Catalunya hi viuen 190.000 senglars.
10 minuts per les dues. Repassem altres notícies en format breu. Creu Roja Sabadell reparteix joguines a més de 1.800 infants vulnerables en el marc de la campanya de Nadal.
Es tracta d'una xifra lleugerament superior a la de l'any passat. La xifra global inclou les poblacions de Sabadell, Badia del Vallès, Barberà i Sant Quirze. En total s'ha repartit 5.475 joguines. Entre les novetats d'enguany cal destacar la instauració de la nova botiga a Badia del Vallès, que ha permès que un total de 709 famílies de Sabadell i Badia hagin pogut escollir les joguines pels seus fills i filles.
Ciutadans rebutja una presumpta discriminació del castellà a l'escola i reclama un sistema trilingüe d'ensenyament a Catalunya.
La formació liberal ha presentat una moció rebutjant l'esmena que elimina el castellà com a llengua vehicular a Espanya en la nova llei CELA i reclamant un sistema trilingüe a Catalunya. També qualifica Plataforma per la Llengua com una entitat xenòfoba que es dedica a espiar i controlar que els nens i nenes parlin català a l'hora del pati, al menjador o a les extraescolars. Així ho ha dit textualment el portaveu Adrián Hernández.
En succés, un incident de trànsit amb ferits lleus.
Ahir a la nit es va informar que un conductor d'una motocicleta havia caigut a la carretera de Caldes. Una ambulància del SEM va assistir el jove de 24 anys al lloc de l'incident i va traslladar-lo a l'Hospital de Sabadell per la cura de les seves ferides de pronòstic lleu.
IPIMEC i el Consell Comarcal del Vallès Occidental porten els tests d'antígens als polígons industrials.
Les dues organitzacions reprenen l'acció PIMEC Covid Free després del Nadal amb la realització de tests massius d'antígens a 5 polígons industrials més del territori, els quals es realitzaran del 12 al 18 de gener. Amb la col·laboració dels ajuntaments, les unitats mòbils medicalitzades i els equips sanitaris, formats per professionals qualificats i certificats, visitaran Barberà, Rubí, Castellbisbal, Polinyà i Sant Benet.
Juan Hernández al xut! Gol, 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 gol!
La picadeta! Gol, 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 gol!
Però la central Josep Coidi, punt de penal, Stoikov! Gol, 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 gol!
Sabadell en joc.
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vitorí, 21a jornada de la Lliga Smartbank, aquest dilluns a partir de les 9 de la nit i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Lugo.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Poc més de 6 minuts per arribar a les dues. Moment per repassar notícies més enllà de la ciutat. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha avalat el retorn als centres educatius el pròxim dilluns.
En declaracions a Cercat ha dit que s'ha d'intentar i si en 3 setmanes les xifres continuen empitjorant, ja replegarem textualment. En aquest sentit, ha reconegut que si les coses es compliquen, cosa que ha afirmat que no es pot descartar, s'haurà de prendre les mesures que s'hagin de prendre. Ha afirmat també que la incidència actual és molt alta, però no s'ha arribat a les xifres de la segona onada quan els centres van estar oberts.
La velocitat de propagació de la Covid-19, l'RT, ha baixat una centèsima, de l'1,47 a l'1,46.
El risc de rebrot sí que creix, ho fa 29 punts fins als 615. S'han declarat 3.950 nous casos confirmats i el 10,1% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 42 noves morts, 49 nous ingressats i 12 persones més a les UCI. El total de vacunats és de 37.114, 13.000 més que fa 24 hores. Pel que fa a Sabadell, els centres d'atenció primària han reportat 446 casos positius des de l'1 de gener. Són 52 contagis més que la setmana anterior.
I Espanya supera per tot plegat els 2 milions d'infectats per Covid-19 des de l'inici de la pandèmia.
El Ministeri de Sanitat ha informat aquest dijous de 42.360 nous positius per Covid-19, un fet que deixa la xifra global de contagis a l'estat espanyol en 2.024.904 casos confirmats per proves diagnòstiques. La xifra de víctimes per coronavirus s'ha incrementat en 245 persones i ja són 51.000 1.675 els morts per la pandèmia a Espanya. La Comunitat de Madrid encapçala la xifra de contagis en els últims 7 dies, seguida de Catalunya.
I Brussel·les ha anunciat la compra addicional de 300 milions de dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la Covid-19.
Això duplicarà el nombre de dosis que s'han comprat fins ara, ha assegurat aquest divendres la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en una roda de premsa. Europa va comprar anticipadament un paquet inicial de 300 milions de dosis, però davant l'augment de crítiques per la lenta campanya de vacunació als països europeus, l'executiu europeu ha optat per duplicar l'adquisició de dosis.
I un últim punt, perquè el preu de la llum s'ha disparat per l'augment de la demanda provocat per l'onada de fred i aquest divendres arribarà al seu segon màxim històric.
Al mercat majorista, el preu fixat per aquest divendres és d'una mitjana de 94,99 euros per cada megawatt per hora. Es tracta de la segona mitjana diària més alta a l'estat espanyol, després dels 103,76 euros que va marcar l'11 de gener de 2002. L'encariment de l'electricitat es produeix pel pic de demanda en plena onada de fred de la borrasca Filomena, que aquest final de setmana portarà nevades arreu. També coincideix amb les recomanacions de quedar-nos a casa per la pandèmia. L'Associació de Consumidors Facua ha denunciat que l'electricitat s'ha encarit un 27% en els primers 7 dies de l'any respecte al mateix període del 2020.
L'any 2021 serà un bon any pels amants dels fenòmens astronòmics, ja que des de la ciutat es podrà veure un eclipsi solar i un de lunar.
La contraportada.
D'aquesta manera podrem observar dos dels quatre eclipsis que es podran veure des del planeta Terra, així que prepareu les agendes i marqueu-vos el calendari i les dates. Ens ho explica la Mariona Córdoba.
Bon dia. El 2021 no podrem gaudir d'una conjunció espectacular entre Júpiter i Saturn, però sí que tindrem dues oportunitats per contemplar un parell d'eclipsis. El primer, el dia 10 de juny, quan s'apreciarà de forma parcial com la Lluna passarà per davant del Sol, i el segon, el 19 de novembre, quan podrem veure també de forma parcial un eclipsi lunar. A banda d'aquests eclipsis, l'Albert Morral, director científic de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, ha explicat al programa Al Matí que al llarg de l'any podrem presenciar tres pluges d'estels, entre elles la coneguda pluja de les Perseides o Llàgrimes de Sant Llorenç.
La més famosa és la de l'estiu, al voltant del 12 d'agost, les Perseides. Uh-huh. Aquesta és una de les més intenses de l'any i aquest any es veurà força bé perquè el que més ens emprenya per veure estels fugaços és la Lluna, no? Si hi ha Lluna plena, sí, fa massa llum i en veiem poquets. Doncs aquest any hi haurà poca Lluna, estarà creixent i no serà gaire gran i es veuran força bé.
Les altres dues nits amb pluges de meteorits seran el 6 de maig i el 14 de desembre. A més, el calendari també ens guarda una fita important que tindrà lloc el 18 de febrer, quan la sonda Perseverance arribarà a Mart, en concret a un dels seus cràters, on estudiarà si hi ha vida o matèria orgànica al planeta vermell. Un planeta que encara és un espai sense presència humana i, segons Morral, encara haurem d'esperar.
No està gens clar, que canviem persones de moment, perquè entrenar i tornar són 3 anys de viatge, el cos humà pateix molt, hi ha radiació de l'espai molt nociva, això a part de tota la logística, el menjar, aigua, oxigen... Clar, tu arribes a Mart, tardes 8 o 9 mesos, però t'has d'esperar que la Terra i el mar es tornin a alinear, diguem-ho, a la mínima distància per tornar. I això és... són 3 anys, més o menys, entrenar i tornar. El problema és el cos humà pateix molt, i no està preparat per estar a l'espai.
Encara que Mart sembla lluny, entre el 2022 i el 2023 podríem viure un altre moment històric. La primera dona astronauta podria trepitjar la Lluna.
Un minut per les dues, ho deixem aquí. Recordeu que teniu tota aquesta informació ampliada a radiosabadell.fm i tornem a més notícies a partir de les 4 als butlletins horaris i a les 7 en una nova edició del Notícies Vespre amb la Karen Madrid. Ara, tota l'actualitat esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.